concretament el seu director, Juan Carda, el que ha explicat concretament la importància de la innovació i de transmetre-la als més menuts.
Dentro de lo que es la Feria Destaca, que hoy inauguramos Feria Destaca Profesional, se está desarrollando a lo largo de toda la semana la Feria Divulgativa dirigida a los escolares, donde van a visitarnos más de 1.500 escolares, 800, casi 900 del apartado de escolares de primaria y el resto de lo que van a ser secundaria y bachillerato. No obstante, la feria está abierta no solamente a estos sectores, el sector científico, el sector industrial, sino también a la sociedad. Y desde aquí hago una llamada a toda la sociedad a que nos visite, que vea, que conozca las herramientas que hoy en día no son tan cotidianas para nuestro bienestar.
Així mateix, l'alcalde de Vila-real, anfitrió en aquesta fira de transferència tecnològica, ha anunciat que des de l'Agència Valenciana d'Innovació s'han destinat a la Fira Destaca 2018 120.000 euros.
Avui contem per primera vegada en l'AVI, Agència Valenciana d'Innovació, i un Consell Autonòmic de la Innovació. I hem pogut crear també, amb el suport de la Generalitat, la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació, que tinc l'honor de presidir i que forma part també de l'AVI. Queda molt de camí per davant, és cert, però mai arribarem a la meta si no donem el primer pas. Ahir mateixa vam conèixer que l'Agència Valenciana d'Innovació ha destinat per a esta fira 120.000 euros, xifra que incrementa fins als 539.000 euros l'ajuda que la Generalitat Valenciana aporta a l'Ajuntament de Vila-real en matèria d'innovació. Els fets, doncs, parlen per ells mateixa.
La Fira Destaca arriba amb reptes de futur, tal i com apunta el primer edil.
Arriba enguany a les àrees principals en les quals se'ns presenten els reptes de futur: l'agricultura i l'alimentació, la indústria, energia i economia circular, la salut i l'esport, els materials avançats. La Fira de Transferència Tecnològica i Científica de la Comunitat, aquest punt de trobada de coneixement impresa dels investigadors més prestigiosos, els negocis emergents i administració, tots junts i sumant sinergies en aquest centre de congressos que fa només un any era un dels tants contenedors buits de contingut.
Finalment, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacat que les empreses estan en un procés d'innovació, en un procés de canvi en el que s'han de sumar totes elles. Ha explicat també la importància de que es consolide aquesta Fira Destaca i l'aposta ferma des de la Universitat Jaume I, l'Ajuntament de Vila-real i la mateixa Generalitat Valenciana.
Espai de trobada, d'encontre, entre dos hemisferis que han de ser fonamentals a l'hora d'entendre el futur del nostre país. Dos hemisferis que tenen que veure en la ciència i en l'empresa. Massa vegades hem vist que són dos hemisferis que han caminat per camins diferents. I això és un poc un dels dèficits que tenim. És fonamental que hi hagi una transferència permanent del que és el fet de la investigació, el fet de la recerca, en el fet de la implementació en l'empresa. No es pot viure al marge. En algun temps pareixia que els laboratoris anirien per un costat i les empreses per un altre. Això ja sabem que no és així i en aquests moments tenim que tindre en compte aquesta necessitat de transferència que tenen les pimes, les xicotetes i mitjanes empreses, que són les més comuns entre nosaltres. Nosaltres tenim la sort de tenir grans empreses, i a Vila-real tenim grans empreses. I és molt important que existin grans empreses. No hi ha que fer un discurs contra les grans empreses, és absurd. Ara bé, el nostre teixit industrial és un teixit molt atomitzat. Tenim moltes xicotetes empreses, i les xicotetes empreses tenen molta dificultat d'accedir als processos de canvi i a la innovació. I per tant, la universitat pública, en aquest cas la UGI, fa un paper fonamental, com també després els centres tecnològics, els instituts tecnològics, d'arribar allà on no arriben els propis laboratoris, els propis centres de disseny o de recerca de les pròpies empreses. Per tant, és molt important que aquests dos hemisferis treballin junts, que realment hi hagi una connexió cada vegada major entre la universitat i el món de l'empresa.
Doncs avui l'actualitat passa per aquesta Fira de Transferència Tecnològica Científica de la Comunitat Valenciana, que estarà fins divendres en el Centre de Congressos Fires i Trobades de Vila-real. Nosaltres fiquem el punt i final a aquest repàs per l'actualitat informativa. Fem una pausa i ens anem a parlar de tradicions.
Y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Vila-real, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Empieza bien el día en Cafetería Roma. Café o zumo, tostada o bollería, 2 euros. Almuerzos, bocadillo, bebida y café, 5 euros. Todos los días empieza bien el día en Cafetería Roma, Avenida Río Ebro número 2 de Vila-real.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out en el polígono y fondo de Alquerías junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero.
Aquest Nadal fica damunt la taula els millors productes. Confia en el mercat central per a fer les teues compres. Compra qualitat, productes frescos i proximitat. El millor sabor el trobaràs al mercat central. Regidoria de Comerç, perquè junts Vila-real avança. Ajuntament de Vila-real.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Cada setmana parlem de tradicions. En aquest cas anem a parlar d'una part molt dolça. Els que no hagin menjat o no hagin esmorzat, igual se'ls obri la gana, perquè anem a parlar d'aquestes pastes tradicionals a la localitat. Les més relacionades en les dates nadalenques que estem a punt de celebrar, però també anem a fer un repàs gràcies al nostre convidat per aquestes pastes tradicionals a la localitat. Parlem amb un pastisser que porta molts anys o ha portat molts anys a les esquenes en aquest sector. Lluís Jiménez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quants anys ha estat dedicat vostè al món de la pastisseria?
Pues des de que ha nascut. Els eren els meus pares pastissers i venim de tradició, pues ha estat tota la vida. Als 8 anys ja anàvem embolicant caramelos, embolicant polos i fer coses d'estes ja tota la vida, tota la vida.
Així que sempre està vostè envoltat de cosa dolça.
Sempre coses dolcetes, sí, sempre molt bé. Sí. No obstant, ha evolucionat tot molt perquè jo he conegut coses que eren molt bàsiques, n'hi havia molt poques coses i se treballava d'una forma molt diferent, se gastaven més productes que sé que se feien en la nostra zona, les frutes o els moniatos o les carabasses, se gastava molt més. Ara últimament, pues claro, n'hi ha tanta cosa que ja se gasta de tots els puestos, hasta de fora d'Espanya i de tots els puestos, sí.
En aquest cas, havíem comentat, no? Anem a fer, diguem, un repàs també per tot allò que vostès han conegut a la seva pastisseria quan la tenien en funcionament, però saber també en primer lloc aquestes, no, més de finals d'any, ara que és un moment també de juntar-se la família, de compartir una bona estona, no molt de menjar, òbviament, les pastes fiquen la guinda al pastís. Quines són aquestes més tradicionals que sempre han conegut vostès a Vila-real?
Pues ara per Nadal, pues, ensalat, per exemple, pues, tenim també el que s'ha fet quasi sempre, també les tenim, les panades també se'n fan algunes, se fan més les panades també per Pasqua, i fem el ximet i el pastisser de peix per aquestes coses, i després mon anem al dolç, que ja és més de som, i fem, sobretot ara per Nadal, tenim el pastís de Glòria, que nosaltres el fem d'una forma que és diferent que se fa per ahir se fa en massa pa, nosaltres el fem més en merengue i bescuit. I tenim també, sobretot, el pastís de moniato, més tradicional així, el de moniato que el de cabello. I aquestes dues coses són les més... Després tenim algunes altres coses, com el torró, que també se fa de torró, se fa torró de massa pa també, i aquestes coses, més la reposteria d'armela, que se fa menys, ara la gent, el temps ens ha donat que la gent no vol les coses tan dolces conforme antes se menjaven les coses molt dolces, hasta en moltes pastes se li pegava un bany de sucre que servia per aguantar més la pasta també, però era més dolça també. I tenim ara també la part estrella que jo dic sempre, que és la casca. La casca, que és la que tenim dins el tirurí, i només se fa per aquestes fetges també, que és un rotllo de massapà, relleno de moniato o iema, i va carà. Carà és un almíbar en merengue i se queda blanc com si fos neu. És de la forma que ara últimament també se fa coberta simplement de sucre i se gasta simplement en aquestes èpoques se fa també l'anguila, que diem que era una caixa d'anguila en temps molt, molt passats, pues, pareixia que el padrí regalava per aquestes fetges una caixa en l'anguila dins, que duia l'anguila de massapà i duia també golosines, xocolatines o golosines de l'època. I era una cosa clàssica que el padrí solia regalar al seu ahijado, sí.
Bueno, veient que negoci per a vostès i també negoci segurament per als dentistes, perquè en tant de sucre al final els dents passaria factura.
Bueno, jo crec que no, jo crec que els dentistes, bueno, com tot...
No, és broma, eh?
Ja, com tot en esta vida, no? Pues, no estan, si gastaven productes més naturals... que ara no és que ara no siguin naturals, que ara tot és correcte i se treballa d'una forma més correcta, més segura, però entonces jo crec que era d'una forma que era el que diem, més de casa, més tradicional. No sé si era millor, jo crec que igual que ara és millor, jo crec que ara és millor, claro.
Hi ha més controls de sanitat. Igual, no, els productes d'abans eren més de proximitat, ara igual se compra, no, es va més al preu, que sí. però bé, diferent, però si bé que comenta vostè, millor, no, per aquesta garantia que dona també a la client.
Sí, millor, sí, la garantia, les formes de treballar i de conservar, pues han canviat barbaritats. Antes pues, les coses se tenien que fer perquè no tenien res per conservar. Ara tenim neveres, càmeres, a sol o altres, coses que pots anar treballant i dones molta més seguretat. Sí, molt més, sí.
I també d'aquestes dates nadalenques, s'ha comentat vostè que les casques i guerem ha sigut lo de sempre, però també el roscó dels Reis, no? Que ahí ja entra de xocolata i tot, sí. Que això ja són les versions, ja suposem, més modernes.
Sí, bueno, el roscó dels Reis ha sigut, anem a dir que en la pastelleria ha sigut el boom, el no de més, perquè conforme antes no se coneixia quasi, pues ha passat a ser el dia més fort de l'any per la zona pastelera de la zona. Exactament, cada un pues, ha anat, primer era un simple roscón i a poc ha anat fent-se més al gust de la gent, posant-li més coses, donant-li més varietat i pareix que la gent li agrada aquesta forma de compartir el roscón i és una festa pues, bueno, que s'ha imposat d'una forma brutal, perquè conforme és una cosa que s'ha imposat molt, i com aquell que diu, no hi ha família que no se menja un roscón aquest dia, sí, vull dir jo que sí, una cosa moderna però que ha caigut bé en la zona i bueno, en la zona i quasi en tota Espanya, me pareix a mi.
Que està present també. Diguem que aquestes són les més nadalenques, però, per exemple, parlar de pastes ací a la localitat, no podem deixar de costat la pilota. Jo crec que, no sé si compartís vostè aquesta opinió, però és, diguem, la estrella, no?, de les pastes ací a Vila-real.
Bueno, pues sí, la pilota, jo crec que és la estrella de Vila-real, però ja hasta diria jo que és hasta en temps antics. Jo també he llegit la història de Vila-real i també parla ja de que la gent ixia als arrabals i en diumenge per la vespre i se comprava uns bunyols que feien els flares en els convents. El bunyol era un bunyol relleno, diu, pues, no és com una pilota, però és quasi com una pilota, o sigui que la tradició és molt gran. També se diu que un tio meu va fer la pilota que actualment mos estem menjant per ací per Vila-real, i sí, la pilota és una de les coses típiques de Vila-real. Venen allí i tant com van, potser són 12 pilotes, 6 pilotes. Quan se va a almorzar o quan se va a un puesto, pareix que la pilota siga la pasta tradicional i la que agrada a tots. I la que, sí.
Coneix vostè algú que no li agrada la pilota?
Bueno, a lo millor per circumstàncies de salut.
La diabetes sí té, no? Però...
Per circumstàncies de salut és possible que a algú no li agradi, però no crec a ningú que no li agradi la pilota, no? I a més una pilota acabaeta de fer, bueno, jo crec que és el millor que n'hi ha, eh?
Quan passaves per allí, no? I vostès estaven fent només la oloreta que venia, ja dius, mare, he d'entrar a comprar-me una.
Sí, sí, sí. La pilota també és una cosa que la fem, és una cosa que té que ser del dia, perquè la pilota... És com tot, no té CSK, entonces, contra més acabaeta de fer estar, pues, és més bona la pilota. Uh-huh. Sí, i damunt, si li poses una bona crema, també, pues, la pilota guanya també i és molt bona. Sí. Uh-huh. Jo crec que és la plaça Estrella de Villarreal, també la tenim. Ella i el Pasqualet pareix que la tinguem com... I el Pasqualet, més que res, per el nom també. Sí. Ho tenim com a cosa nostra del poble.
I són aquestes pastes que estan durant tot l'any, no? Que no poden faltar a una pastisseria.
Sí, 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 sí. Això és la pilota és el dia a dia. Eh? És a dir, jo crec que tots els dies n'hi ha pilota de flar i en diumenge, pues, claro, no n'hi ha bandeja que facis que no n'hi hagi un parell de pilotes o una. Sí, sí. I el que diem agrada a tots. I te dones compte que poses una bandeja damunt de la taula i tots van partixant la pilota i se'n mengen mitja, la majoria. Sí, i el que sobra pues, és potser alguna altra cosa, però no la pilota.
Això sempre està present, però suposem, a banda d'aquestes dues del Pasqualet, també molt, molt important, més pastes, no? Aquests merengues que també poden ser tradicionals i sempre han estat, que no podia fallar, no? Que en la seva pastisseria, que era allò que sempre tenia més èxit.
Nosaltres tenim també la llibertat, que diem. En Villarreal també ha sigut un puesto de bastant, o no sé si seria per el temps, però el merengue s'hi ha agradat molt. I dins de totes les coses de merengue que fem, pues, també estava la llibertat. La llibertat és una cosa que encara nosaltres sempre hem intentat mantenir un poc la tradició de les pastes estes. I tenim la llibertat, que feia molt. També teníem una que diem blanc i negre, i després n'hi havia una altra que se diia el bloc, que encara s'està venent i que sempre agrada també molt. I el que diem també en la bandejeta, també la bandejeta té que haver algo de merengue perquè també agrada a tots el merengue, sí.
Que és important, aquests que estan sempre, però també s'ha comentat que, òbviament, quan arriben dates, no? Per exemple, Setmana Santa, també la gent té aquestes tradicions, no? I unes pastes més adreçades a aquestes dates.
Sí, no sé per què, si en Villarreal pues, n'hi ha una setmana que se treballa molt i se fa una cosa molt, però quan passa ja aquesta setmana, que és la setmana de festes, pues, la gent s'oblida d'aquesta classe de pastes i ja, durant l'any ja no se tornen a gastar, com en la Setmana Santa que tenim la panada. Bueno, la panada que els diamantes pues, encara dura més això, però tenim el llongo, que el llongo també és una cosa que és molt de Villarreal, perquè fora de Villarreal quasi ningú sap el que és un llongo. Tots diuen mona. Uh-huh. És el mateix que la mona, però el que passa que el llongo va enrotllat en relleno dins. I tenim la mona i el llongo en Pasqua de... I després nosaltres vam fer també una coca que agradava molt i que agrada, i que se diem la coca Tarancón, que li la fiem expressament pel cardenal. Sí? Quan estava així el cardenal, pues, sempre s'enduia la coca ixa, que agradava molt, i era una espècie que era quasi un torró, que duia iemes i mantecaes i la pasta de mona. I li agradava molt, en anovetes per damunt. Això era un manjar, mos dia ell, que era, li agradava molt, sí, sí. I entonces tenim aquestes coses, el llongo i la mona en Pasqua. Sí. Després ja van vindre més coses més modernes i van vindre unes altres festes que també van intentar posar-se, com Sant Valentí, va vindre Sant Valentí, la coca de Sant Joan, que així no s'ha fet molt, però després també se va fer coses així a fetges que també s'està fent alguna coseta, ja no tant com el roscón i com aquestes coses, però que també s'està fent en pasteleria ara.
Va fer molt de mal, diguem, l'arribada de comerços, no? Que ho tenen ja tot mig prefabricat. Això es va notar també l'efecte respecte a la pastisseria tradicional, o diguem que la gent sempre ha apostat per aquesta qualitat que poden donar els productes com els que fem vostès?
Bueno, jo crec que avui en dia n'hi ha un poder adquisitiu major que el que n'hi havia abans. Antes pareixia que les pastes eren pel diumenge. Avui en dia, pues, les pastes o el salat és quasi per tot el dia. És quasi normal que aixcam a prendre'm un cafè i mos fem un trosset de coca de tomaca o un pastisset de peix o mos fem un bocadillet o mossèn el que siga. Entonces, jo crec que se ven més ara que antes. N'hi ha dues coses que jo crec que la gent sap també. Una cosa és la cosa industrial, que és correcta, que està tot autoritzat i que és tot molt correcte i està tot molt bé. I està la cosa artesana, que la gent sap distinguir-lo i sap també on té que anar. Possiblement pague un poquet més, sap que n'hi ha, crec jo, un poquet més de qualitat o un poquet també més de salut, anem a dir així, però vendre jo crec que se ven molt més ara que antes, sobre estar la part industrial esta.
Que en aquest cas la gent també continua confiant, no? I és això, sí. Pues un euret o dos eurets al dia no fa tant de mal, no?, a la economia.
No, no, no. O sigui, és que ara, durant la setmana, se ven molt més que se venia. Antes també la pasteleria no era tan varia com ara. Tot ha canviat. Antes n'hi havia, anem a dir, quatre o cinc bases i abans, avui en dia, tots els pasteleros pues, han sabut... com tots els oficis, segurament, han sabut eixir de Villarreal, hem sabut anar a cursillos, hem sabut anar a escoles i hem après a fer coses pues, que se feien en França, coses que se feien en Portugal, coses que se feien en Catalunya, unes altres coses, i les hem anat añadint-les a poc, unes han tingut més acceptació en el poble que han tingut i unes han tingut menys acceptació. Les que més acceptació han tingut pues, són les que s'han quedat i que actualment pues, continuen havent aquestes coses com antes la mantequilla. Jo recordo quan era jo xicotet, la mantequilla quasi no se gastava. Així se gastava la manteca de cerdo, que és el que n'hi havia per la zona. I així n'hi ha moltes coses més. La nata també en Villarreal va costar perquè no agradava, perquè no li posàvem sucre. Ara li posem un poquet de sucre i pareix que la nata agrada un poquet més. I aquestes coses jo he conegut que no estaven. I a poc a poc han anat guanyant i han anat introduint-se en la gent i els agrada també un muntó, claro.
No sabem, ha comentat que considera que ara els productes tenen més qualitat perquè n'hi ha més garanties, no? Però alguna cosa que és fea, no?, i que diguem s'ha perdut pel camí, que vostè diga, pues mira, això la gent estaria bé que se retrobara, no?, amb aquest sabor.
Bueno, antes, no sé, nosaltres fèiem també, anem a dir, que jo crec que hem perdut, fèiem bolaos, que era merengue sec, te sobraven clares i les gastaves, antes passava això, sobraven clares i pues, les gastaves per a fer uns altres pastes. I fèiem bolaos d'armela, bolaos de coco, fèiem rosegons, el rosegó, gastaves algunes coses que sobraven i les rascaves i fes una espècie de serraura del bescuit i la gastaves millor per fer un flan d'armela, se gastava més. Aquestes coses a poc a poc han anat perdent-se. També se feia la coca de carabassa, que també se gastava bastant. Ara la coca de carabassa no se fa molt, o la coca de creguilla. Se feien també, encara se fa per molts puestos, se feien molts rotllos, els rotllos de saonatge, els rotllos d'anís, rotllos d'ou, moltes coses que ara pues, també se fan en alguns puestos, però molt menys, nosaltres per lo menos en pasteleria se fa molt menys que se feia antes. També era una forma de treballar entre setmana i ocupar el temps i donar eixida a altres coses. Jo crec que poques coses enyoràvem de antes, perquè ara jo crec que estem tots molt més millor i més assentats i tenim més gust a les coses.
Suposo que la principal revolució, no?, la entrada de maquinària que els haurà facilitat moltíssim la feina, no?
Sí, bueno, sí, sobre ser nosaltres bastant artesans, doncs pues sí, n'hi ha una maquinària que t'ajuda molt en fer pastes, antes era tot a base de rulo i de pastar i coses així, i ara pues, no, ara pues, pastar completament, el rulo no el gastes perquè tenim laminadores, els forns mateix, antes n'hi havia que carregar-los a mitjan, ja no podies coure, tenies que tornar-los a carregar, ara pues, està la part elèctrica i que poses el forn i pots estar 12 hores coent sense preocupar-te de res, o les mateixes amassadores que n'hi ha, pues, que pots amassar pues, contínuament més quantitats. Les batidores també són molt més millors, molt més segures també, i sí, pues, bueno, el 50% per lo menos t'han facilitat la feina.
També s'agraeix. I també comentar, no? Ens ho va dir i abans de començar el programa, tenint en compte que s'apropa Santa Caterina, no? En alguns puestos es fa la mocadora, sí comentava que fa molts anys tampoc n'hi havia cap pasta dolça, no? Que potser altres productes sí, però que diguem aquesta vessant no ha tingut tanta relamentació a Vila-real.
Sí, sí, així en aquest aspecte els pasteleros no hem sabut, no... Se feien, o sigui, el dia de Santa Catalina se feien més pastes i se feien més, i la gent s'enduia més, però que jo recordo de temps antics i actualment no se fa ninguna cosa extraordinària. Sí, fem torró, però no és una cosa que se venga massa el torró. La gent, jo crec que, i més nosaltres, que no solem eixir a la fira, doncs la gent sol comprar més el torró en la fira perquè veig que sigui una cosa més tradicional. Jo coneixia antes, pues, que antes que n'hi havia algo de torró i dàtils naturals i poca cosa. N'hi havia dàtils i n'hi havia també... recordo que més n'hi havia, però sí, també n'hi havia... poques coses n'hi havia. Me'n recordo jo que jo caminava pel carrer de la fira i xafava els pinyols de dàtil.
I
castanyes. Sí. I castanyes, les castanyes seques, les torraes i tot això, sí. Era una altra forma de ser... Ara vas a fira i n'hi ha de tot, n'hi ha barbaritat de tot, sí.
Però bé, tot evoluciona, no? Però bueno, suposem que sempre és bo, no? Que una pasta, vostè és molta feina, però també després la satisfacció, no? De que són moments que unissen, no? També en tornar a una taula.
Sí, bueno, i a més la feina nostra és que sempre és alegre. I nosaltres estem, el que tu has dit, estem en la reunió de la taula, quan s'acaba ja de dinar, que tots estem contents, anem a dir, estem en els batejos, estem en les bodes, és que estem en tots els actes que jo dic que són d'alegria, en les inauguracions, estem en tots els puestos que donem alegria, crec jo, perquè en poques coses, anem a dir, desagradables estem nosaltres. Crec que sí.
Sí que és important, no?, aquesta feina que tinga. Sí. La contrapart, no?, que no directament, però han compartit taula i emocions a moltíssima gent.
I després també és una feina que el mal que té, com totes les coses, tenen una part bona i una part ruïn. La part ruïn nostra, pues, que ens toca treballar molt a festes, no ens entenem de les festes, però per una altra part és una feina molt variada, una feina molt agradable, una feina molt, molt bonica, i el que li agrada, bueno... El que li agrada, pues, com és tan variable, i a més pots hasta fer coses noves, intentar fer coses noves i jugar molt bé, exactament. Pareix que quan, en vez de treballar, estigues jugant. Quan toques el massapà i fas figuretes o fas les casques o estàs fent les anguiles, pareix que sigues un xiquet en la pastelina fent figuretes i fent coses. Sí, sí. És superagradable i molt bonic. Sí. Hi ha vegades que te se passa l'hora i dius, bueno, vam anar a dormir, que ja està bé.
Ha caigut molt la nit, no?
Sí, sí. Sí, així és, molt agradable, sí. Nosaltres ja ens hem jubilat, anem a dir aixina, però jo, bueno, m'agrada ser pastelero tota la vida i m'agrada molt, sí, 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 sí. Estic molt content de... Bueno, quan un és jove, pues, això de treballar els fins de setmana te pesa molt. Ja passen els anys i després, pues, ja no, entonces ja ho acceptes i va tot molt bé, però sí, de jove, claro, se'n van tots de festa i tu te quedes, o quan vas a festa... te sientes a un puesto y te adormes cuando te has descuidado y te has adormido, pues sí, pero está muy bien, estoy muy contento, sí.
Sí que molta la trayectoria de la pastissería hacia la localidad. No sabemos si usted continúa haciendo alguna cosa, encara que siga a casa. Bueno, mata el cuquete este, ¿no?, de pastisser.
Bueno, com todos, claro, matar el cuquete es preciso, sí, sí. Y después también me agrada mirar y hablar, y estás en el monixe también, y estás siempre en ese món, y conoces a mucha gente y parles y te pregunten, y sí, bueno, sí, sí, yo creo que estaremos siempre en ese món, sí. Ho hem viscut toda la vida, no podem fugir d'ahí.
No se puede escapar. Don Lluís, amb aquestes paraules ens quedem. Moltíssimes gràcies per apropar-nos una pinzelladeta de tants anys de trajectòria en aquest sector. Moltíssimes gràcies i parlem pronte.
Gràcies a vosaltres.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada.
I nosaltres anem amb aquest espai de l'alcalde T'Escolta. Una setmana més arriba aquest espai amb 10 preguntes, amb 10 comentaris dels nostres oients, per a que l'alcalde els vagi contestant d'un en un en uns minutets, d'una forma concisa i contestant, responent a totes les preguntes que se li demanen. Doncs, alcalde, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs anem a començar ja de seguideta amb la primera d'aquestes preguntes. És llargueta, però m'agrada llegir-la sencera, perquè crec que si l'escriuen és per alguna cosa, no? Marisa Natxer Barrué diu: me sorprèn veure les fotos que pengen a la pàgina de l'Ajuntament de Vila-real dels actes als que van els regidors, sols a regidors de l'equip de govern. Tinc el dubte si és que els altres regidors no acudeixen a cap acte, cosa que crec que no és així, perquè veig que en les xarxes socials pengen coses, o és que en els diners de tots els vilarealencs sols es fa propaganda als regidors de l'equip de govern. Diu que li pareix un tema molt important, perquè la partida pressupostària en propaganda i publicitat de l'Ajuntament és una de les més elevades. Doncs bé, aquest és el comentari de Marisa.
Pues la veritat és que me dol especialment esta pregunta, no? Perquè Marisa sap que realment d'objectiu no n'hi ha res de lo que està dient, no? Jo l'anime a que entre a la pàgina de l'Ajuntament, mos diga casos concretos, perquè la última setmana o les últimes dues setmanes, pues en el Consell Local de l'Esport, en la festa de Tots Sants, en la missa, en la beatificació de Sant Pasqual, en els actes, en la Fira de la Solidaritat, jo he trobat un munt de casos en aquests moments que he entrat on sense ningú tipus de problema estan els regidors de l'oposició. No sé per què ja no els veu. Aquesta és la pregunta que n'hi hauria que fer. Ara, jo li dic que també és d'alguna manera una reflexió, per això dic que me dol especialment, perquè pareix que Marisa no ha conegut el que és este ajuntament en la història, no? Amenaces als periodistes, en els equips de govern del Partit Popular, o que entrara una càmera a una roda de premsa i quan jo acabava de fer-la, o Mari Gràcia Molés, o qualsevol altre partit de l'oposició, quan acabava el Partit Popular se n'eixia la càmera i no mos gravava, és a dir, mos invisibilitzava completament, no? O quan evidentment mos tallaven de les fotos de tots els llocs on estàvem, no? I això és la veritat que tot el món sap en este poble i per tant me dol especialment que s'utilitzi aquestes preguntes per a crear una realitat que no existís, o sigui, que senzillament si ho entra i ho analitza veurà que no existís. És evident que els regidors de l'equip de govern i l'alcalde pues, eixiran més en fotos perquè governen i van a molts actes que regidors de l'oposició no van, però quan els regidors de l'oposició van a un acte, li assegure que jo no treballe per a evitar que ningú isca ninguna foto. Treballe per a tirar el poble endavant en la màxima de lo que puc i li dic que he fet un tremendo esforç i en la història de l'Ajuntament de Vila-real s'ha tractat a l'oposició com s'està tractant ara. En càmeres que graven el pleno, que s'emitís en directe a través de YouTube, estava prohibit en el Partit Popular del senyor Folgado i dels seus companys gravar el pleno municipal, o sigui, no el podia veure ningú, per tant, ahir poden dir tot el que volen i se'ls veu, no sé, se retransmetís també a través de les ràdios i d'altres xarxes i les rodes de premsa se graven i se'ls dona un CD a cada grup perquè facin l'ús que creguen convenient. En la història de Vila-real s'ha tratat en la mateixa igualtat a l'oposició que als demés com se trata en aquests moments. Per tant, me dol especialment la pregunta perquè realment ho se té que plantejar quan fa aquestes preguntes, pues tindre prova, no?, i poder demostrar-ho, perquè si no se genera una imatge que és realment falsa i això no està bé.
Doncs continuem perquè també a través de Twitter fan preguntes els nostres oients. Per exemple, Anima Groga diu: per què es permet en molts carrers estacionar els cotxes damunt la vorera? Carrer Salvador, Vázquez de Mella, etc.
Bé, doncs és un tema problemàtic, evidentment. Jo dic moltes vegades que tenim una tremenda sort i un honor, no?, de viure en una xicoteta ciutat i un enorme poble, no? El nostre poble està configurat urbanísticament, va néixer com un poble xicotet que va anar constituint-se poquet a poquet, especialment en el centre de la ciutat, en carrers molt estrets, en ceres molt estretes. En molts pobles i ciutats han acabat, quan s'han fet molt més grans, és a dir, quan se convertien en ciutats molt grans, peatonalitzant tota la zona centro. Si peatonalitzarem tota la zona centro i evitarem que passarà ningú, com s'ha fet en la majoria de ciutats de 70, 80, 90 mil habitants, Gandia, Torrent, i moltes que podrem advertir, o València, vamos, seria una revolució la que se generaria i tot el món se ficaria pues molt cabrejat, no? Perquè evidentment no permetiria la convivència i la circulació adequadament. Per tant, tenim el problema d'estos carrers, hem anat fent coses com la semi-peatonalització de molts carrers, esta legislatura, en la medida que l'economia mos dissa i els diners, els pocs diners que tenim anem fent, i per exemple també hem arribat a algun acuerdo, com en el carrer Sant Cristòfol, el carrer La Comuneta, en alguna casa vella que té dificultats de ruïna, etc., per arribar a un acord amb els propietaris, tirar-la i crear algunes places d'aparcament per a que no estiguen damunt de les aceres i tal. Però és un tema complicat. Evidentment, en aquells casos en els que s'obstaculitza l'entrada a alguna casa i podria generar algun risc, la policia sí té ordres de multar i retirar-los, però en la medida que podem facilitar la convivència a les persones majors que majoritàriament viuen en la zona del centre, moltes vegades tenen que deixar el cotxe al costat per dur la compra, per tornar-la, etc. Tenim una falta d'aparcament molt fort i una necessitat d'anar definint el centre d'una altra manera, però en aquests moments, evidentment, pues, ni estem en condicions per aquest tamany que té la ciutat, ni podem tampoc ser massa extremats, no? Per tant, en la convivència i en el sentit comú intentem pues, equilibrar. No?
Molt bé. Continuem amb més preguntes d'oients. Bueno, ens parlen de Pasqual Cortés, diu, ficaran noves parades de bus, en les noves parades de bus informació del recorregut de les línies, és que pujar al bus i no saber a on vas, diu, millor no agafar-lo, aquest bus urbà que sabem que és un projecte molt recent.
Bueno, anem a veure, a mi lo de millor no agafar-lo, bueno, ell sap que en estos moments a través de la web municipal n'hi ha informació de les parades on estan, les pot estudiar-ho perfectament, si via ser l'Ajuntament el podem informar sense cap tipus de problema i evidentment la nostra il·lusió en el futur i el que va a ser una realitat és parades en marquesines per a que quan ploga la gent no se banye, adaptades i accessibles per a que tot el món pugui accedir d'una manera fàcil. És a dir, estem en aquest procés, en uns díptics, en papers, en molta informació, en els mitjans de comunicació, però si diem que estem en un programa pilot i és possible canviar, com us va tocar l'altre dia fer algun canvi perquè el transport interurbà, el que va de poble a poble, el van canviar i no van donar informació i se va produir certa distorsió, per lo que m'han comentat el tècnic en mobilitat, pues nosaltres el que no podem fer, crec que seria un tremendo mal gasto en aquests moments, és començar a fer banners, vinilos, pancartes, papers i anar canviant les parades. No? Estem en un programa pilot, estem en un servei gratuït 100% que no el té ningú en aquesta província i en tot el País Valencià, en la capacitat de dos autobusos per una ciutat com aquesta, hasta les 12 de la nit, els fins de setmana, etc. Jo el que li demanaria a Pasqual és un poquet de paciència, no? És a dir, no cal que ens agarrem les coses tampoc d'aquesta manera, no cal agarrar-los i no saps on vas, home, pues, pues evidentment ja ho vam explicar, que algunes accions no les ficarem en aquests moments, que estem experimentant, que volem que la gent vagi agarrant, però que la informació està en la web municipal i la pot trobar perfectament d'on estan les parades, etc. No? Hem dit inclús que anem a habilitar una aplicació de mòbil que ho pugui saber en breu, si tot va bé, on està l'autobús en cada moment, no? Per a poder-lo seguir. Per tant, que no tinga pena de que evidentment tot això s'anirà desenvolupant i en les condicions lògiques que ja està comentant, no? De dotar de major seguretat els trajectes i aquestes coses. Però evidentment, pues, estem en un programa pilot, no anem a malgastar d'una manera absurda, no? Per anar canviant les coses.
Continuem parlant del tema del bus urbà, que és algo que, bueno, està generant comentaris, evidentment. Maria Remedios Osuna diu, ¿por qué en el recorrido de las actuales líneas nuevas de autobús urbano solo llega hasta la calle Cordón y no se ha contemplado que más hacia arriba, como el barrio Melilla o Casas Capote, viven muchas personas mayores y podrían usarlo?
Pues sí que s'ha fet un estudi molt complet i no vol dir que no se pugui canviar, com he dit anteriorment, i que per tant som sensibles i estem estudiant les distintes possibilitats. Ara bé, li dic que estem tenint moltes queixes de molta gent que en aquests moments pensa que podem arribar en l'autobús a la porta de sa casa, com si fos un taxi. Aquest és el concepte o la cultura que tindrem que anar canviant també en la ciutat, és a dir, en totes les cases del barri del Progrés, d'on està la parada, per lo que hem estat estudiant i me diuen els tècnics, com a màxim poden estar a 5 minuts caminant d'aquesta parada, no? No és el mateix estar a 5 minuts caminant que agarrar l'autobús i poder-te anar fins a l'hotel, o hasta els dos gats, o hasta els serveis mèdics, o hasta els centres esportius, o hasta l'ermita, no? És a dir, evidentment no podem anar a la porta de cadascú, i sobretot n'hi ha un element fonamental per a que això no fracasse, i és que l'autobús siga ràpid, que passe cada 20-22 minuts, perquè si no és així, evidentment no l'agarrarà ningú i serà un fracàs per part de tots. Per tant, en aquests moments, l'estudi que tenim i les dies que estem funcionant ens diuen que estem arribant a l'hospital en 20 minuts. Cada 20 minuts passa un autobús per l'hospital, que era algo que jo estic tremendament content, des de totes les crítiques que puguen haver, que és normal, és un servei nou, però que bueno, anirem estudiant puntualment algun canvi. Però n'hi ha que entendre, i té que entendre la gent, que si tenim que arribar a tots els puestos, necessitaríem 10 autobusos, generant un lío de tràfic per dins de la ciutat, i damunt pues, no passaríem cada 20 minuts, i per tant no tindria ningú sentit l'autobús. No? Un poc de paciència, anem elaborant-lo i acostumbrem-nos a que en molts llocs, evidentment, pues, no tindrem la facilitat d'eixir de la nostra porta i pujar en autobús com en ninguna ciutat ho tens, ni les parades de metro ni l'autobús.
Continuem amb una pregunta de Juanjo. Diu, per què en el seu dia se van arreglar les voreres del carrer Cordó, les de la part dreta fins a l'escola Fundació Flors i la resta fins al carrer San Juan Bosco, que la resta del carrer fins al carrer Onda no paguem els impostos?
Pues segur que es paga, com tots els veïns i veïnes de Vila-real. Però a Juanjo n'hi ha que dir-li que jo duc d'alcalde i aquest equip de govern governant 7 anys, dels 7 anys pagant durant els primers anys una brutalitat de diners dels empastes dels governs anteriors, diners ne tenim menys que mai en la història, hem viscut una crisi i hem assumit l'Ajuntament en un 26% de paro en 2011, per sort anem millorant i tenim en aquests moments un 14%, la ciutat avança i va millor, però la situació econòmica de l'Ajuntament és molt complicada, duríssima, només té que veure cada pressupost municipal el que podem destinar a aquest tipus de coses, no? Misèria comparat en una ciutat com esta, que hauria de tindre pressupostos molt més alts per afrontar el futur i arreglar coses, però per desgràcia tenim que estar pagant els empastres que altres van fer, perquè ells van fer les obres però no en van pagar cap, jardins, col·legis, monuments, convenis, etc. Vull dir en això, que evidentment que té tot el dret del món en els seus impostos, com tot el món, però així n'hi ha moltíssimes seres antigues encara, moltíssimes. El Partit Popular va governar 16 anys aquesta ciutat en una millona que va administrar, en un préstamo de 20 milions que va demanar, i en vez de fer una plaça major de 4 milions d'euros o de 5, pues jo haguera arreglat pràcticament totes les seres de la ciutat. Però jo no els he tingut, aquests diners. ¿Vale? Aleshores, què fem? Pues utilitzem una cosa que se denomina el cànon de sanejament, que paga cada un en el seu rebut de l'AUIA i que FACSA ens té l'obligació d'ingressar per a millorar les canyeries, no? Perquè ens entenga la gent, les tuberies. Allà on detectem que n'hi ha problemes en les canyeries i anem fent estudis, com tenim que alçar la cera per arreglar les tuberies, se ens paga, i dice cànon, la cera i les tuberies. Aleshores, el que vam fer en l'altre costat pues, va ser via el cànon de sanejament. Tenim uns dinerets ahí guardats en l'Ajuntament, en un compte, via la transferència de FACSA per a fer aquest tipus d'actuacions, i jo sí que em comprometo a estudiar si és possible via el cànon de sanejament, pues perquè n'hi ha problemes en les canyeries encara, són de les antigues, n'hi haguera alguna fuga, n'hi haguera problemes, que ho estudiem, tot això, pues poder utilitzar part del cànon i mantindríem aquest costat. Però, evidentment, intentem prioritzar en aquests llocs que tenim detectades fugues, problemes en l'alcantarillat, etc. Ojalà tinguérem tots els milions que estem pagant, per exemple, els 4 milions d'euros que tenim que pagar ara i pico pel conveni de les Dominiques i el Jardí, que sí, el van obrir i el van inaugurar el senyor Robert i el Partit Popular i el senyor Folgado, però ara el tenim que pagar nosaltres després de 7 anys, no? O el Jardí Jaume I, o etcètera, etcètera, o l'Avinguda França, o l'Avinguda Europa, o tantes coses, no? Però, bueno, pues, un poc de paciència, jo li comprenc que un davant de sa casa pues, li agrada que les coses se facin i poqueta a poqueta anirem treballant, no? Però me comprometo a mirar si via el cànon puguem almenys mirar això.
Molt bé. D'altra banda, Òscar, per què no hi ha una ambulància per a la gent que fa esport en el CEM? N'hi ha xiquets, rugbi, lliga local, hi ha moltes coses.
Bé, jo comprenc la seva preocupació i entenc que qualsevol que li plantegeix aquest tema pues, va ser partidari de ficar una ambulància allí, en cada poliesportiu dels 4 que tenim, en cada escola que fa esport escolar quan hi ha esport escolar, perquè un accident se pot produir en qualsevol moment, no fa falta que n'hi hagi tanta gent jugant per a que se produïsca. Per tant, el criteri per a ficar una ambulància ad hoc, que sé que el Partit Popular i l'oposició, també Ciudadanos, ha fet molta demagogia en aquest tema, seria absolutament inviable i m'atreviria a dir, no?, innecessari. Nosaltres tenim un protocol molt concret i molt establert en el tema de les urgències. En Carinyena tenim 3 minuts, en la Bòbila 2 minuts i en l'hospital 5 minuts. ¿vale? Per a que puguen accedir les ambulàncies que el protocol de sanitat té. Sí que les fiquem en el moment en què eixim al carrer, és a dir, quan estem en la via pública, en una carrera, o quan hi ha algun tipus d'event que se junta moltíssima gent i, a més, ocupem la via pública, que és la via per on passen cotxes, per a que algú se pot despistar i saltar-se una paleta, o qualsevol cosa i tal, ahí se genera molt més risc que en un lloc on ja se controla d'alguna manera el que se fa cada dia, no hi ha risc de vehicles, en aquest sentit i tal, i en aquests casos, evidentment, pues, no utilitzem el tema de l'ambulància perquè encariria d'una manera brutal i després m'agradaria, quan se planteja aquest tema, que me diguera la gent en quin criteri fiquem un puesto a l'altre. Quan les xiquetes de la gimnàsia rítmica ensaien o fan un campionat que són, és un tema delicat perquè estan moltes vegades en elles i salten en els espotros aquells i fan les piruetes, no fiquem ambulància en la porta també, és a dir, és un tema molt delicat i ha d'entendre que tenim una tremenda sort d'estar en una ciutat, ojalà mai passi res i que no passe, però que tenim l'hospital a un pas i centres de salut molt propet i per tant el 112 funciona i crec que podem cobrir perfectament això d'esta manera. No?
Molt bé. Gemma García Llorens, senyor alcalde, com pensa pagar l'endeutament al que està duent al poble? Pujant els impostos més de lo que ja ho ha fet?
Pues bueno, són dos mentires, lo que diu Gemma. Dos mentires que pareix que en la ciutat algú se les ha cregudes, però que no tenen absolutament ningun element de veritat. No? En primer lloc, diu, conforme està endeudant vostè al poble? Jo no estic endeudant al poble de ninguna manera. Jo me vaig trobar a aquesta ciutat en un 73% d'endeudament, a punt d'intervindre a l'Estat. És més, mira si era aixina, que el senyor alcalde anterior i el Partit Popular va despedir 40 funcionaris, li van obligar des de Madrid a despedir 40 funcionaris i va pujar els impostos i va aprovar un pla econòmic financer que anava a pujar la contribució a partir si tornava a guanyar, està sin la casa, si vol Gemma li l'ensenye, aprovat en aquest ajuntament, cada any un 10% més per poder pagar l'empastre que havia deixat un préstamo de 20 milions i tot el que ja sabia ell i el Partit Popular que anava a arribar de les il·legalitats que havia fet, perquè bueno, si havia construït un jardí damunt d'uns tols solars de la gent i no les havia pagat, o una escola en el José Soriano, pues pronto o tarda, si 6, 7, 5, 4 o 8 anys, quan els juzgats li donaran la raó a la gent, es tocaria pagar. I aquest és el plan que ells tenien. Però això no s'ha produït, és a dir, qui està endeudant el poble són els empastres del Partit Popular i els jutges en les seues sentències, en els que els propietaris guanyen. Mire, enguany anem a abonar 9 milions d'euros, 9 milions i mig d'euros en les Dominiques, l'Avinguda França i el Jardí Jaume I. Algo d'aquestes tres coses les he fetes jo com a alcalde? I és la pregunta. Per tant, és una gran mentira lo de que estem endeudant el poble, si no haguera sigut per el pas del Partit Popular i les seues responsabilitats els anys anteriors, estaríem en un 30% d'endeudament supersanejats i podríem fer seres, podríem ficar ambulàncies en les portes, podríem fer tantíssimes coses que no podem fer. I la segona qüestió, que és una gran mentira també, és el tema del pujar els impostos més de lo que vostè ho ha fet. Anem a veure, nosaltres en 7 anys que duc d'alcalde no s'han pujat els impostos ni un euro. Ni un euro. Es van baixar fa 3 anys i es van tornar a pujar perquè no podien mantindre la ciutat en els nivells mínims de serveis donat els empastres que tenim anteriors. No? Mira, jo pagava del meu piso, a Sin Vila-real, que està en el centre del poble, 445,46 euros en 2011. I pague en 2018 435,43, 10 euros menys. Després de 7 anys, després d'una ciutat en millors infraestructures, en millors oportunitats, en plans d'empleo, pagant els empastres i la deuda dels altres, etcètera, etcètera. Si això a Gemma li pareix que està mal, pues lo que té que fer és mirar el seu rebut, mirar si li ha pujat i quan li ha pujat, durant tot aquest temps, i aleshores demostrar-m'ho al resto de Villarreal, perquè si l'únic que fa és creure és el que diu l'oposició i el Partit Popular, que no és més que una mentira al respecte d'aquest tema, hem fet esforç per a baixar percentatges de valors catastrals, i ahir s'ha hagut la diferència. Ja li dic, pague jo 10 euros menys, quan la majoria d'aquest poble paga menys per l'IBI que quan vam arribar. I com a màxim, igual, un poquet més per el tema dels valors catastrals. Molt, molt, molt poquet més. Hi ha diferències entre els distints padrons, no? Però, bueno, són aquestes dues grans mentires que el PP va dient al carrer contínuament i que en datos objectius se demostren, no? I, per tant, val més una imatge i un dato que mil paraules, pues que traga la gent en les seues cases el rebuig i mire el que li ha pujat. I cada any la basura mos ha pujat prou de 70-80 mil euros el que tenim que pagar. L'IPC, i tenim que abonar-lo a les empreses, mos ha pujat. És a dir, tot el que mos ha pujat. I després, mire, l'impost de construccions, quan vaig arribar el teníem al 4%, està al 2%. i durant dos anys el vam deixar al zero. Les tasses d'esport no les hem pujat ni un euro, són les més barates d'Espanya, en els millors serveis d'Espanya, i tot el resto de tasses tampoc les hem pujat. Per tant, és una gran mentira, que evidentment no se la creu quasi ningú en el poble, però que jo li animaria a Gemma que ho analitzi bé, no? Tot el que li he dit, perquè si s'ha cregut lo del Partit Popular, evidentment pues, me preocupa, perquè és que no n'hi ha cap dato que puga ser així. I si no se ho ha cregut i li interessa dir-ho, pues, me preocupa encara més, no?
Doncs continuem amb Vanessa Poré, perquè aquella, bueno, Vanessa diu que per què no arregla el subterrani del carrer Furs de València?
Pues perquè m'encantaria arreglar-lo i és un tema que no me deixa dormir quan plou i quan hi ha problemes. Mire, els meus nebodets i la meva germana viu allí i han tingut propet i han tingut molts problemes en este subterrani i he anat l'altra nit quan van caure les plogudes i vaig estar en la policia tota la nit treballant els dos dies de temporal, que vull agrair moltíssim tot el treball i l'esforç que van fer tots els funcionaris i tota la gent que ens va ajudar de la ciutat. I bueno, pues això se va fer fatal, no? És un empastre més d'una obra mal feta i que fins ara pues, no hem tingut massa solució tècnica per a poder, inclús en quatre bombes que n'hi ha ahir, les he vistes jo, tinc un vídeo gravat, com m'aixiquen, no donen abasto, ¿vale? I és un tema molt delicat i molt complicat. Ara bé, pues, nosaltres en aquests moments que n'hi ha noves solucions constructives, la tecnologia va millorant, etc., també li dic que vam contratar ja fa un temps una empresa perquè ens farà un estudi especialitzat en noves tecnologies a veure si podem tindre alguna solució. Me diu el regidor de Serveis Públics, Paco Valverde, que no tardarem en tindre aquest estudi damunt de la taula i des de luego jo me compromet evidentment en la medida que siga i ho vull dir ben clar, perquè jo no sóc des que m'agrada dir a la gent el que vol sentir com a altres ni prometre el que no puc complir. Si me venen a l'estudi i me diuen que tinc que fer un pont nou que allò val 2 o 3 milions d'euros, pues antes es dedicaré a les famílies en dificultats, a la vivenda social, a arreglar ceres, a lo que tinguem que fer i tal, i no a una cosa que se talla 2 vegades a l'any quan se produeixen problemes i tenim eixida, no? Però si la cosa és assumible des del punt de vista econòmic que tenim i podem fer un esforç, li assegure que des de luego li intentarem donar solució, no? Però el tema és molt delicat. Si, vostè té que entendre que si no ho ha arreglat ningú ajuntament fins al moment és perquè evidentment era molt complicat i difícil, però en ello estamos, no mos rendim.
Doncs continuem també amb les preguntes que s'han plantejat a través del mail vilareal.respon@gmail.com. Montse diu, senyor alcalde, ¿se ha dado cuenta que en la avenida Francisco Tàrrega no hay apenas luz y podría producirse un accidente?
Pues sí, en primer lloc, possiblement n'hi havia una raó, que era la d'uns enormes arbres, en molta fulla, vam tindre l'any passat, ja ho vaig explicar l'altre dia, en l'altre programa que vam fer, que no vam poder tindre l'aplica d'acord amb la llei nova en vigor, perquè és una locura avui tramitar els expedients i fer-ho tot com la llei mos diu, intentem complir tot el que la llei mos diu, i per tant no vam podar els arbres, tenien unes rames enormes, tapen els faroles i evidentment pues, en aquests bosques que se va generar allí no pot haver llum. Si s'està fijant estem podant tota l'avenida en aquests moments, ja ho vaig dir l'altre dia, que era una realitat, i que segurament ara la llum, jo crec que algú va dir si hizo la luz, no? I ja s'adonarà a compte. Però independentment d'això, fem un estudi continuat, jo també ho he passat a Serveis Públics perquè li peguen una miradeta i tal, si veiem que dins dels estàndards que tenim fa falta un poc més de llum, doncs canviem les bombilles, li donem més intensitat, fiquem alguna farola, no n'hi ha cap problema, no? Però jo crec que en este cas Montse parla concretament perquè evidentment en aquestes zones on hi ha tanta arboleda i no s'ha tallat per aquest element que li dic que no vam poder contratar a temps en tota... i després ja vull que sàpiga la gent que no podem tallar els arbres quan ens donen la gana. Si no contrates a temps, els arbres només se poden tallar quan la sàvia ja no està, diguem, en funcionament, perquè si no els mates o es podrisses. I el problema que tenim en esta avenida, que ja ho explicarem un dia també i tal, és que se van tallar una vegada fora de plaç. I si se fija la gent quan passa, ara que està podant l'empresa, sí, m'ho està dient, estan totalment corcats en uns foralls brutals per dalt que no se veuen des de baix i que això pot generar que en un moment determinat pugui caure una rama molt gran en terra. Estem inclús en esta poda sanejant-nos i tallant tot el possible. La solució seria anar arrencant-nos i estem plantejant-ho perquè estan molts en informes que tenim, pràcticament mig morts per dins i podrits, no?
Doncs acabem ja. Acabem amb Rosy Garrido. Diu, me gustaría saber si está previsto acometer alguna actuación en calles como San Joaquín y Cor de Jesús. En San Joaquín, desde Vallarri a Joan Bautista Llorens, las aceras son estrechas. Es muy complicado pasar con un carro y la situación se complica si viene alguien de frente y algún coche. Y en Cor de Jesús, los coches aparcan encima de la acera, por lo que dificulta el paso. Y si viene otro vehículo, pues muchas veces hay que invadir la otra acera. Pues tornem, no?, al tema de les voreres, que és algo que preocupa molt als veïns. dins.
Bueno, la reflexió general anterior és aquesta, és a dir, governem 7 anys, el Partit Popular n'hi va estar 16, els altres governs han estat molts anys, i bueno, pues este poble té molta necessitat de fer molta reforma de moltes eres molt antigues, i en 7 anys pues, se pot fer el que se pot fer, i menys encara no? Pues, quan tens tantes dificultats en el passat, no? En l'herència rebuda i en les deudes que tenim. Però li tinc que dir que hem fet algun tocosetes estos 7 anys, que anem a continuar fent-les. Ara anem a fer un programa pilot. En estos carrers que me comenta, concretament són carrers històrics del centre de la ciutat, que sí que és veritat que a lo millor en un moment determinat m'ho van plantejar, podíem haver agarrat i en asfalt, que és molt més barat, pues haver arreglat el tema i punto, no? I les ceres igual, fer-les semi-peatonalitzar-les totes. Però volem provar a fer una cosa que me pareix interessant, evidentment, que és recuperar l'adoquí, no? El que tenia i tal, per a dotar-la d'un poc més d'estètica i millorar les aceres, etc., per les més amples, el que la gent està demanant. Anem a fer la prova piloto en el carrer Doctor Font, ja està pressupostat econòmicament i ja s'està treballant en el tema, i després continuarem en el Santana i el Sant Joachim. Val? Per tant, forma part del mateix projecte i anirem fent-lo. El primer que anem a fer és Doctor Font en una empresa local, anem a provar a veure lo de l'adoquí, com mossis i tal, i com queden les ceres i l'eliminació d'algun cotxe, i això és un tema delicat, però estem en allò, eh? Enguany anem a començar-ho i ho van a veure. I Cor de Jesús, ja vam fer un trosset, la gent ho recorda, val? I mos queda un trosset fins a la plaça 2 de maig, que evidentment pues, també la tenim en cartera i en el plan, i que en la medida de les possibilitats econòmiques i en quan puguem, des de luego que lo farem. No? Poquet a poquet anem fent en el que podem, no? I sempre, evidentment, no acertem. Estic convençut de que moltes de les coses que se mos comenten i tal, igual cometem errors i ja sempre estem dispostos al principi de millora contínua i de rectificació, però de totes les preguntes, que algunes, evidentment, ja li dic que podríem millorar-lo i ho estudiarem, com he dit, n'hi ha algunes pues, que evidentment me dolen especialment, el tema de la censura a l'oposició, que és una falsetat absoluta, i el tema dels impostos i de l'endeudament, encarregamos a l'endeudament a aquest equip de govern, després de lo que hem viscut, és que n'hi ha tants datos objectius, val, que bueno, senzillament, o se ho vol creure-ho, perquè li interessa creure-se-ho, o senzillament pues, a mi m'agradaria i jo estic a la disposició per a donar-li tota la documentació, no meua, no? Del Ministeri, dels tècnics d'esta casa, de l'interventor, perquè veja quina és la realitat d'esta ciutat i qui ha endeudat a Villarreal. No?
Doncs bé, alcalde, com sempre hem respost a 10 preguntes, en tenim encara en cartera, evidentment, i s'aniran contestant la setmana que ve, doncs més, que en tenim 10 més pendents per ahir. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda, o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Els deixem ja amb l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata, 2:02. Ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu. The answer.
answer. My sign is vital. My hands are cold. Gotta let me know.